tot, segons el Servei Català de Trànsit.
Molt bé, doncs anem ara fins al Transmet per saber com està funcionant el transport públic. Àlex Cubells, bona tarda.
Bona tarda des del Transmet. Doncs en aquests moments, tranquil·litat a la xarxa de transport públic de l'àrea de Barcelona, on no hi destaquen alteracions significatives. De moment, això és tot des del Transmet. Bona tarda.
Connectats, una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, El Prat, Castellà i Badalona.
La nostra convidada d'avui ha rebut múltiples reconeixements internacionals i ha tocat escenaris de mig món. Es declara fan del sushi i del Japó, i dos dels seus passatemps favorits o preferits són llegir i escriure. Avui tenim amb nosaltres la flautista santcugatenca Elisabet Franch. Elisabet, bona tarda.
Bona tarda, Carme.
I benvinguda.
Moltes gràcies.
T'hem enganxat pràcticament al vol, no? Perquè estàs pràcticament més temps fora de casa que a Sant Cugat.
Correcte. He arribat avui a Sant Cugat i demà passat a les 7 del matí tinc el proper vol cap a Itàlia.
Mare meva. Escolta, anem al principi de tot. Com comença el teu interès per la música?
Doncs a casa no provenc d'una família de músics, però sí que n'escoltàvem bastanta quan jo era petita, i mons pares em van voler donar la facilitat de petita, no?, de que pogués provar diverses coses, des de la pintura, el ballet, els esports, la música, per veure què m'agradava. I la veritat és que la música des del principi va tenir aquella màgia, no?, que em va captivar, en certa manera.
I no sé si tu, de petita, ja tenies pensat o se't passava pel cap la possibilitat de dedicar-te al món de la música, o potser era com un joc?
Ui, no, dedicar-m'hi segur que no. De petita, i un joc, dius, tampoc, perquè el tema de la música és allò que són hores d'estudi i tot, era com una, diguem, una responsabilitat, i de dir, ho faig, aviam fins on arribi, però no tenia gens clar de petita que en el futur em pogués convertir en un músic professional.
I quan arriba aquest moment que dius, em sembla que ja sé el que vull fer?
Doncs va arribar un pèl tard, perquè als 18 anys encara no ho vaig tenir clar, i vaig decidir començar una altra carrera a la universitat. Vaig començar comunicació audiovisual.
Ah.
I em vaig trobar que com més avançava amb la carrera, menys estona tenia per estudiar la flauta. I per això va ser un moment que vaig fer un primer any de carrera i vaig dir, no, m'he equivocat, i em sembla que tornaré a començar una nova carrera i serà totalment diferent i serà la de música.
Déu-n'hi-do, quina diferència.
Sí, la veritat.
Perquè el primer contacte amb la flauta és a l'escola?
Al Conservatori, l'Escola de Música Victoria dels Àngels. Uh-huh. Jo era grandeta en aquell moment, ja en tenia 12 anys, i en aquell moment estava estudiant piano i violí, que van ser els primers instruments que vaig començar. I a l'aula del costat era on feien flauta, i jo quan l'escoltava dic, em sembla molt més divertit, em sembla molt més maca la flauta que no el piano, que estava allà a la paret, no? De cara a la paret amb el piano, i així va ser com vaig començar amb la flauta.
O sigui que tu toques flauta, piano, violí...
Ara ja no, aquests dos, vull dir, aquells els vaig deixar ja de molt joveneta.
Ah, sí?
Sí, perquè clar, al principi els vaig intentar fer tots, però hi ha un moment que si ho vols fer bé, com que són moltes hores, només en pots fer un.
Mhm. Ni en festes, allò, improvisades amb amics, tocar una mica
poques
les tecles...
Tocar una mica les tecles de tant en tant, diguem, va.
Deies abans que a casa escoltava molta música, que no hi ha una tradició familiar, ningú que s'hi hagi dedicat abans. Quin tipus de música escoltaves a casa de petita?
Uf, doncs passàvem de tot, no? Evidentment, no? Tota una sèrie de col·leccions clàssiques que li havia regalat mon pare a ma mare quan es van casar, de l'Herbert von Karajan i la Filarmònica Berlín. I llavors, doncs, per part de mon pare era tot Beatles, Tom Jones, Simon and Garfunkel, i una miqueta així variat, direm.
Mm-hmm. Clar, la música et pot acompanyar a qualsevol lloc. Fas esport, pots acompanyar-te amb música, estàs potser estudiant, perquè hi ha gent que s'hi acostuma a estudiar amb música. Desconnectes alguna vegada de la música o no?
De la clàssica, sí, et diria, no que és la meva feina o el meu àmbit. Sí que és veritat que quan acabo d'estudiar això, hi ha moments que vols trencar una miqueta, doncs em posaria un altre tipus de música totalment diferent, no?, per trencar això. Però la veritat és que jo escolto molta música, ho he de dir, no? Sempre quan agafes el piano viatjant, el que estàvem dient és o un llibre o escoltar música. Les dues coses a la vegada em costa, perquè si estic llegint un llibre i escolto música, si me la poso a escoltar perquè la vull seguir més de prop, llavors em despisto del llibre i he de tornar a llegir la pàgina unes quantes vegades.
I quina música és la que t'agrada escoltar?
Doncs, per exemple, Coldplay, Amy Winehouse, Lady Gaga... El que et deia, coses que trenquen bastant, no?, amb el que és la meva especialitat. Perquè a vegades també per feina l'he d'escoltar. Quan preparo un concert, doncs és interessant que escoltis moltes vegades el que tocaràs per anar-ho coneixent, no?, per anar-te familiaritzant amb l'obra. I clar, sí que hi ha tardes de dir, he d'estudiar escoltant música clàssica, però quan s'acaba aquell moment és, ho canvio totalment i una cosa que em faci despistar una miqueta.
Això ara parlant de despistar-se, què és el que t'agrada fer quan tens una estoneta lliure per tu?
Llegir, és una cosa que m'agrada. Després fer exercici, activitat. Tot va començar una miqueta per obligació, no sóc persona d'anar, no era persona d'anar al gimnàs, però més que res com per obligació. Quan estava a Xina, que tenia molta estona, i em van dir, bueno, doncs ho farem. I llavors el que he descobert és que a mesura que més ho fas, doncs també és una manera de desconnexió molt bona, de relaxació, no?, d'eliminar, i llavors també, doncs clar, també de conèixer altra gent, no?, que està allà entrenant amb tu. I la veritat és que també m'agrada.
I de la teva professió, què és el que més t'agrada?
Trobo que és molt bonic. Comencem amb la base de que hi ha moltes hores al darrere que no es veuen. Vull dir, el bonic és el concert, que dius, ai, aquesta persona que bé que ho fa, magnífic, però les hores que hi ha al darrere jo crec que no es poden ni comptar. I quan veus, no, que el públic, el somriure aquell quan acabes de tocar, que ha agradat el que has fet, jo crec que és el millor regal que hi ha a la nostra professió.
És la recompensa.
La recompensa, sí.
Quantes hores dediques a preparar-te, a treballar? O sigui, tot aquest treball que s'ha de fer previ al moment de l'actuació.
Depèn molt del tipus de l'actuació, del que toqui, si és que és sola, si és amb duet o si estic de solista davant d'una orquestra, però la veritat és que sempre hi ha moltes hores. I més que res que es compara una miqueta, no?, amb un esport d'alt rendiment. I llavors, doncs, hi ha una prèvia, no comença a tocar, a treballar directament el que has de tocar, sinó que doncs, podem parlar que pots estar una hora i mitja, dues, només fent tècnica, escalfant, fent notes llargues, i després doncs, et poses a tocar el que és, que poden ser 2 hores més, 4 hores més, però diria que em passo bastantes hores del dia tocant.
I en aquest món, jo no sé si vosaltres ho veieu així, quan us fixeu en altres companys, altres professionals, hi ha competència?
Molta. Tristament és un món que n'hi ha molt, i també, clar, perquè estem parlant, i segons quin instrument, no, en el cas de la flauta n'hi ha poques, en una orquestra hi ha poques places de flauta, i és un instrument que no és tan típic, no, de programar, i sí que t'ho trobes, i jo vaig molt en contra aquesta línia, sempre m'agrada més pensar des de la humilitat, des de l'agraïment, i per això jo sempre també és el que transmeto, no, als meus alumnes o estudiants, a dir que sempre el més important és ser humil i no anar-te a comparar amb els altres o no pensar, no dir si ets millor o pitjor, sinó tu centrar-te en el teu i fer-ho bé.
On dones classe?
A Galícia. Hi vaig poques vegades, un cop al mes, i la resta ho faig online, perquè s'està complicant una mica aquesta temporada, però sóc professora del Centre Superior de Música de Galícia.
Quina sort que tenen, eh? Escolta, Elisabet, quin és el teu pròxim objectiu professional després d'haver guanyat el Global Music Awards?
Doncs bé, això dels Global Music Awards va ser el premi que vaig rebre el meu darrer treball discogràfic, Frank Please Frank, que ha significat el meu debut amb Sony Classical, amb Sony Music, que és, no, una de les discogràfiques més importants a nivell mundial. Fins fa un temps hagués dit que això hagués sigut el meu somni, no?, que era el meu objectiu, i dius, m'agradaria treure un CD amb Sony, m'agradaria ser artista Sony, i ara de cop que ho soc és com, val, no ens adormim, sinó que ara això ha de ser el nou punt de partida, i si fins ara el meu llistó era aquest, doncs ara l'haurem de pujar per anar més enllà a partir d'aquí.
Sí, bonito. A continuar creixent, no?
És l'idea, s'intenta.
Que és el que se suposa que hem de fer tots. T'incorporaràs pròximament a l'Orquestra Simfònica del Vallès?
Sí, correcte.
Com és això?
Doncs aquesta temporada passada ja em van, estaven en dubte amb uns quants flautistes i ens van fer una prova amb uns quants, que havíem d'anar a fer uns programes amb l'orquestra. I com que ells sentien que jo, havien, que jo ja havia tornat de Xina i que estava per aquí, doncs em van convidar a fer diversos programes. I a finals de la temporada passada, és a dir, a finals de juny, estem parlant, és una cosa molt recent, em van fer aquesta proposta de que si estava interessada, que els hi faria molta gràcia que m'incorporés a l'orquestra com a membre titular, i que a més, com que eren conscients de que jo havia de fer de solista i que havia de fer la meva carrera paral·lelament, cosa que no és gaire habitual amb les orquestres, em van dir deixar-me agafar la plaça amb un percentatge reduït, si vols, de manera que no hagis de cancel·lar ni deixar de fer els teus concerts sola ni els teus viatges, diu, perquè és una cosa que ens beneficia a la vegada a tu i a nosaltres com a orquestra. I sí, sí, començo la setmana vinent.
Mira que bé. Mm-hmm. Doncs tenim alguns amics, l'Orquestra Simfònica del Vallès.
Ai!
Sí, sí.
Són molt bones.
Sí, sí. Abans parlàvem que tu havies començat la carrera de comunicació audiovisual, però que vas veure que no era el teu. Després, més tard, tampoc no t'han vingut ganes de recuperar-ho? O...
És impossible. Vull dir, agradar, vull dir, sí que sempre m'ha agradat, no? I és el que et deia, no? Quan em deies aficions, escriure és una que realment ve directament, suposo, d'aquí. Però el tema és el que et deia, amb tantes hores, assajos, que si he de donar classes, preparar concerts, a vegades agrairia que els dies tinguessin més hores, també.
Les ocuparies. Aquest és el problema.
Aquest és el problema.
I acabaríem més cansats encara. Per cert, hem parlat dels viatges, has voltat per mig món. Jo no sé si et queda algun país allò que, ostres, que se't resisteix i és un dels que et venen de gust.
En puc dir dos.
Sí, i tant.
Doncs el primer, Grècia, i el segon, Egipte. Són dos països que no hi he estat mai i que tinc clar que hi vull, en algun moment de la meva vida hi vull anar, però que em sembla, no?, pel nivell de cultura, de tota l'arqueologia, són molt riques. Són dos
T'agrada l'art?
Sí, també.
Uh-huh. Et van donar el Premi Ciutat de Sant Cugat l'any 2013. Jo no sé si et consideres profeta a casa teva.
Home,
o sigui, t'has sentit sempre ben acollida?
Molt, això moltíssim. Vull dir, tinc una estima per la ciutat i que al llarg dels anys, curiosament, com més he estat a fora, més l'he valorat, no? Potser de que quan era petita, que era com lo normal viure a Sant Cugat. Lo dels Premis Ciutat de Sant Cugat, la veritat és que em va sorprendre molt, perquè en aquella època era bastant joveneta, estem parlant farà 10 anys, gairebé, i no m'ho esperava pas, i per això el dia que m'ho van donar em vaig dir, doncs, a partir d'avui el teu deure és allà on vagis, doncs, de deixar el nom de la ciutat associat amb tu i associat a la nostra ciutat, amb la nostra escola de música i els santcugatencs.
Sí, sí, clar. Sí. I no sé, què és el que més t'agrada a tu de la ciutat?
Passejar, mira, venir passejant tot el que és el carrer Santa Maria, Santiago Rossinyol, arribar a la plaça del Monestir...
El centre, el Rovell de l'Ou.
Més d'un cop, és d'entrar al monestir, em puc estar asseguda allà molta estona, no? Senzillament mirant, no? O amb aquella sensació de pau. Per central, és que tenim tantes coses a Sant Cugat, no? Que és... Tot ell és preciosa, la nostra ciutat.
Conserves amistats de la teva infància, suposo.
Sí, 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 però també és el que et deia, on que vaig estar... Últimament he estat com 12 anys fora de casa, per dir-ho així, entre estudis i feina. Ara em trobo que molta més amistat la tinc fora de Sant Cugat o de l'àrea de Sant Cugat, però també em conservo aquí.
I m'imagino que has deixat amics també arreu de mig món, per allà on has passat, no?
Sí, això també.
També?
Sí. També, també. Sort de les tecnologies digitals, no?
És veritat que el públic es nota diferent... La seva reacció segons si són d'un lloc o un altre, és a dir, no és el mateix el públic de Milà que el públic de Nova York, el de Moscou.
Sí.
Es nota la diferència?
Es nota molt, no? També segons a quin teatre és, no? Que, doncs, que hi ha tradicions, no? de com és cada teatre i la manera de fer, però sí que ho notes, i també em sembla que és més, no? A nivell de les persones, de com són, no? Doncs, com som nosaltres o amb els italians, podríem dir que és més similar, Però sí que et trobaves, per exemple, altres llocs com a Xina o a Rússia, com dèiem, parlàvem, que sí que hi ha doncs, més aquesta fredor, no? No hi ha tant, potser, aquest voler demostrar tan de prop el, com estan visquent el concert.
Mm-hmm. En quin moment diries que estàs de la teva vida?
Estic en un moment molt feliç, la veritat, pel fet aquest que et dic d'haver tornat a, de poder tornar a Sant Cugat i ara després de la pandèmia que ha afectat a tots els àmbits, evidentment, però en el cas de les arts també va ser molt difícil perquè va ser de cop no poder fer concerts, no poder compartir la música i tenir només veure que cancel·lacions. Doncs el fet d'ara poder tenir això, de tenir una família musical, no? Que ara, a partir d'ara, que és la Simfònica del Vallès, i jo, a la vegada, els meus projectes personals, no? Com tot un balanç, no? I poder estar establert a Sant Cugat, no? I per fi tenir una mica d'estabilitat.
Però saps què passa? Una de les coses xules que van passar durant la pandèmia, en respecte de la música, i és veritat que no es podia sortir, no podíeu actuar, és que la música va sortir als balcons, es va compartir amb els veïns...
Va ser molt bonic.
Va ser molt xulo, això, també, eh?
Sí, sí. Jo organitzava concerts a Instagram, feia Instagrams Lives a cada dia a les 7 de la tarda, curtet, eren un quart d'hora, 20 minuts, però d'aquesta manera jo cada dia per l'endemà dic, va, m'he de prendre una cançó per demà per fer, no? Perquè hi ha dies que dius, bueno, què em poso a tocar si ho tinc tot cancel·lat?
Mm-hmm. Escolta, Elisabet, hem arribat al final, eh? Això, mira, molt ràpid, això va molt ràpid. I acabarem, com sempre, amb una tria musical d'un tema que tu has escollit i que és especial per tu. Quin tema has triat?
Doncs he triat de Amy Winehouse, Back to Black.
Doncs amb aquest tema acabarem aquesta conversa. T'agraïm moltíssim que hagis fet escala a l'estudi de Ràdio Sant Cugat abans de marxar.
Gràcies per convidar-me.
Cap a Itàlia. Molts èxits.
Moltíssimes gràcies, Carme.
Una abraçada.
Bona tarda. He left no time to regret. Kept his way with his same old safe bet. Me and my head high and my tears dry. Get on with.
Tarda, no et desconnectis. Connectat.
Bé, doncs ara al Connectats és moment per als esports i avui en aquesta temàtica és imprescindible tocar la disciplina del waterpolo i passar per Sabadell, on el Club Natació té molts fronts oberts. Sergi Parc, bona tarda.
Què tal? Bona tarda.
Molt bona tarda, Sergi. L'actualitat del Club Natació Sabadell, podríem dir, aquests dies, El flanc més recent és l'avançament d'eleccions per al pròxim 20 d'octubre. A veure, informa'ns.
Sí, mira, de tota l'actualitat que hi ha al voltant del Natació Sabadell, potser no és tan sucós fora d'aquí de la ciutat, però és que al final estem parlant de l'entitat més important, no?, d'aquí, de la cocapital del Vallès Occidental, amb un club que té, doncs, més de 20.000 socis. Per tant, serà tot un esdeveniment aquesta celebració d'eleccions, que en principi s'havien de celebrar a finals d'any, a tot estirar a principis del 2023, però ahir, per sorpresa, doncs, el club va anunciar que finalment tindran lloc el pròxim 20 d'octubre. Els candidats tindran temps entre el 23 de setembre i el 7 d'octubre per poder presentar els seus programes, les seves candidatures, i finalment, com diem, doncs, això, el 20 d'octubre se celebraran aquestes votacions. En principi, Claudi Martí, l'actual president sortint, doncs, optarà a la reelecció. Després hi ha altres noms que figuren a les travesses, però estan encara per confirmar, Carme. Finalment quants candidats hi haurà, però en principi això, s'espera 3-4 candidats que intentin, doncs, optar aquest càrrec a la presidència de la Natació Sabadell.
Per tant, obrim amb una última hora aquesta notícia d'actualitat pel que fa al Club Natació Sabadell. Però a banda d'això, que ens has explicat, també tenim més d'una desena de jugadors entre l'equip masculí i el femení amb la selecció espanyola a l'Europeu de Waterpolo de Split.
Sí, saps que sobretot en el waterpolo femení, al final el Natació Sabadell és el que ha regnat, no?, durant els últims anys aquí a, doncs, a la Lliga Espanyola, i també, per què no dir-ho, en el panorama europeu. Així que, com et pots imaginar, en aquest europeu de seleccions, doncs, tenim una nombrosa representació, sobretot a l'equip femení. De fet, un total de 8 jugadores. Comptem les que ha fitxat el Club Natació Sabadell per aquesta pròxima temporada. En total són 8 jugadores amb noms coneguts, com segur que ho sonen, eh? Les Maica Garcias, les Laura Ester, Judit Forca, Bea Ortiz, etc. Doncs les tenim allà a Croàcia amb aquest europeu de Split, i de fet l'equip de Mikioka s'ha classificat per les semifinals i jugaran contra els Països Baixos avui mateix a les 7 del vespre a jugar aquest partit. Per tant, Espanya ja està en aquesta lluita per les medalles, i veurem si arriba a la final contra els Països Baixos, un combinat, doncs, que ha fet també les coses molt bé en aquest europeu. Això pel que fa a l'europeu femení, però és que en el masculí també tenim Espanya a les semifinals, en el seu cas jugaran demà contra Hongria, i aquí tenim 4 jugadors de l'Astralpool Natació Sabadell. Podem escoltar un d'ells, el Sergi Cabanes, que ahir va marcar 2 gols en el partit de quarts en la victòria d'Espanya contra Grècia, i repassa aquesta trajectòria de la selecció espanyola en aquest europeu de Split.
Vam començar, jo crec, una mica el campionat amb dubtes. El partit contra Romania no va ser dels millors, contra Holanda tampoc, però després amb Alemanya vam trobar una mica la nostra tecla i vam tenir 4 dies per preparar el partit de Grècia. Sabíem quins eren els seus punts forts i sabíem que mantenint la nostra solidesa defensiva i siguent fidels a nosaltres mateixos aconseguiríem el pas a les semifinals.
A veure si és veritat.
I aquest passi a les semifinals que s'ha aconseguit, Carme, a més, després que Espanya fa tot just un parell de mesos es proclamés campiona del món al Mundial de Budapest, i evidentment, doncs, també estava a les travesses també per optar aquesta medalla d'or a l'europeu, i ja la tenim en aquesta lluita. En aquestes semifinals, com diem, contra Hongria, que tindran lloc demà, i el mateix Cabanes analitza aquest partit contra la selecció magiar.
Hongria ve molt forta, ve fer una fase de grups bastant bona. A quarts es troba Montenegro, que fa molt bon partit. Van ser molt regulars durant tot el partit, no hi va haver... O sigui, van anar matxacant, i al final els montenegrins van baixar el nivell. I llavors, juntament amb nosaltres i amb Itàlia i Croàcia, doncs, són les seleccions que ara mateix estem a semis, però de les més fortes, jo crec que actualment del panorama de seleccions.
Sergi, sabem a quina hora serà aquest partit?
Sí, el partit de la selecció espanyola masculina serà demà a les 7 del vespre, igual que el d'avui de les noies a les 7.
Perfecte. I es pot seguir per algun canal?
Sí, per Teledeporte, per qui estigui interessat. Per tant, en obert, així que no s'ha de pagar ni buscar res per internet. És fàcil de seguir aquests dos partits.
Bé, doncs, a més, l'equip masculí del club jugarà directament la lligueta de la Champions. Això quin impacte tindrà?
Sí, mira, això és una notícia que també hem conegut en els últims dies. De fet, l'equip masculí, Carme, s'havia classificat per aquesta màxima competició continental, però havia de jugar en principi una fase prèvia, a més una fase molt dura, amb equips molt, molt competitius, i hi havia molts dubtes de si l'equip del Quim Colet doncs, seria capaç d'entrar a la fase final. Però hi ha hagut una renúncia, en aquest cas de l'Esteaua de Bucarest, hi havia una vacant, i aquí l'ALEN, l'organisme doncs, que organitza aquesta competició, doncs li va oferir aquesta possibilitat al Natació Sabadell d'entrar directament a la fase final. Hi havia dubtes al voltant del club, sobretot perquè es necessitava dur el pressupost inicial en aquest sentit per poder disputar ja directament la fase final. I evidentment aquí doncs, calia treure els calés d'algun costat. D'on fos. I a correcuita es va aconseguir amb suport institucional, també amb els actuals patrocinadors que van posar més calés, finalment s'ha aconseguit. I el que recorda aquí el director esportiu del club, el Xavi Balaguer, és que al soci no li ha costat un euro més.
Aquest suport, doncs, afortunadament, i hem d'agrair, doncs, s'ha obtingut, doncs, des de nivell institucional, l'Ajuntament, la Generalitat, també els nostres sponsors, doncs, Astral Pool, Finet Work, doncs, han respost positivament, i el diferencial de cost que hi ha en aquests moments, doncs, és un cost cert, fins a aquest moment era un cost incert per la classificació, no? Doncs aquest cost cert que ja tenim, doncs, serà cobert per aquests, diguéssim, aportadors aliens al que seria doncs, l'estructura social o la massa social de l'entitat del club.
Doncs així tots contents, eh? Si no costa res al soci.
Clar, si no costa res al soci és evident que no, però s'ha pogut això trobar el suport de l'Ajuntament de Sabadell, de la mateixa Generalitat, dels principals patrocinadors, i finalment es podrà fer front a totes aquestes despeses per jugar a aquesta fase final, que evidentment ara caldrà veure fins a quin punt pot arribar el Natació Sabadell doncs, a avançar rondes, perquè aquí bàsicament la competició començarà a mitjans de novembre, són dos grups de sis equips, i a partir d'aquí doncs, anar jugant les diferents lliguetes. Però clar, en el grup del Natació Sabadell hi ha equips de la talla del Novi Beograd Serbi, del Telecom Budapest, de l'Espandau 04 Berlín, etc. Al final serà molt complicat quedar entre els quatre primers, que és l'objectiu, perquè els quatre primers de cada grup es classifiquen per l'anomenada Final Eight, aquesta fase final pel títol. Això sí, des del Natació Sabadell són optimistes i el mateix Xavi Balaguer confia en poder lluitar com a mínim per cada quarts del seu grup.
Ara mateix tenim doncs, quatre jugadors amb la selecció espanyola a Split, a semifinals de l'Europeu, més dos jugadors més que han jugat amb una selecció potent com és Montenegro a l'Europeu. Per tant, estem parlant d'aquests dins sis jugadors d'un nivell internacional important. I sobretot el que nosaltres, com a entitat, ens fixem l'objectiu és, una, de competir. Competir volem dir de no perdre la cara a cap dels partits que disputem i intentar lluitar per, en aquest grup que serem vuit equips, doncs lluitar per entrar a la Final Eight, és a dir, per lluitar per aquesta quarta plaça que ens donaria accés a una Final Eight.
Bé, doncs es presenta interessant, eh? La temporada, comenceu forts, a veure si aquest Club Natació Sabadell li resulta propícia aquesta nova campanya, li desitgem molta sort i recordem avui a les 7 les noies de Mikioka, demà a les 7 la selecció masculina, els dos en semifinals d'aquest europeu de waterpolo que s'està disputant a Split. Sergi Parc, moltíssimes gràcies.
A vosaltres, una abraçada.
Bona tarda, adéu-siau.
Connectats, una experiència radiofònica a Sabadell.
Ràdio Sabadell, 94.6.
Terrassa.
Ràdio Municipal de Terrassa, 95.2.
Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat, 91.5.
El Prat.
El Prat Ràdio, 91.6.
Castellà.
Ràdio Castellà, 90.1.
I Badalona.
Ràdio Ciutat de Badalona, 94.4.
Cada tarda de 4 a 6, Connectats.
Hola, Connectats. Soc la Georgia i us volia recomanar la nova sèrie La Casa del Dragón. Ara ja fa 3 setmanetes que va sortir i cada dilluns treuen un capítol nou per HBO. I tot i ser una preqüela de Juego de Tronos, penso que no és estrictament necessari haver-la vist per enganxar-te a la Casa del Dragón, ja que els fets que es narren ens situen uns 200 anys abans de tots els esdeveniments que passen a Joc de Trons. I concretament la sèrie està enfocada a una de les famílies més poderoses, la Casa Targaryen, molt famosa dins d'aquest món de fantasia, que si us animeu a veure-la ho podreu entendre molt millor. Moltes gràcies i adeu!
Una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, El Prat, Castellà i Badalona.
Connectats amb Carme Reverte.
Coses de...
Efectivament, acabeu d'escoltar l'inici d'aquesta secció que tanca habitualment els dimecres al Connectats. El Coses d'Antes, que com acostuma a passar, doncs sempre ve de la mà dels companys Oriol Carreras i Sergi Estapé, que ens acosten alguna temàtica relacionada amb el passat. Anem a saludar-los. Bona tarda, nois. Nois.
Coses d'Antes.
Sí. Sí.
Era coses, dius? Coses o coses?
Coses d'Antes.
Ara se'ls ha oblidat.
Bona tarda, tornem.
Coses d'Antes.
Vinga, bona tarda.
No, sí, ja.
Sí, va. Doncs sí, es veu que s'ha renovat el contracte del senyor Oriol Carreras, per tant, el Coses d'Antes continua. Recordem
l'últim
capítol.
Perdona. Podria ser gravat i de la temporada anterior, aquest programa.
Efectivament, sí,
sí. És d'aquesta temporada i és nou i en directe.
I recordem...
Ara mateix és en directe.
L'últim programa que vam fer, en el qual va aparèixer un personatge que igual hi vam introduir, que era aquest senyor.
El... Aquest era?
Doncs sí, era aquest, el senyor de la...
M'he encarregat el micro?
No, era el senyor de les fires.
Sí, sí.
Sí, clar, necessitem la banda sonora, també la música, entrar en context.
Què ens il·lustraràs avui, senyor Carregas?
Doncs mira, per començar, perquè clar, dic, per començar, la, quina és la temporada, què, d'aquesta
secció? La cinquena de Connectats, em sembla que és la tercera.
Tercera,
de...
molt bé.
Si no m'equivoco, eh?
Sí. Doncs pensava, dic, mira, per començar amb alegria, joia i satisfacció, farem un concurs de sintonies, que ja saps que és clàssic.
Ah, sí. Quan no saps què fer...
De...
Pues...
No, senyor, no, no. Quan no sé, quan no sé què fer, tiro d'arxiu.
Quan no sé què fer, tiro d'arxiu.
Quan no sé què fer, tiro d'arxiu de seccions que ja he fet.
A altres programes,
exacte,
i altres cadenes.
I no és el cas, exacte, i no és el cas. Bé, he fet una selecció de sintonies de sèries dels anys... dels anys 80-90.
Va, i els millors anys a adivinar, òbviament.
Efectivament, i la gent de casa... I 2000, hi ha alguna de 2000.
I espectadors també, a casa.
Exacte, gent a casa...
Envieu amb un hashtag que digui... Jo també la sabia.
O també una postal.
I no s'envien postals,
ja. No, perquè no cal.
No cal.
Però si tens el WhatsApp i coses d'aquestes...
Ara tothom ja amb l'Instagram, que sé el WhatsApp i tal.
O també una carta amb l'etiqueta de... OK, eh? Vinga. Doncs va, som-hi. Posem un fragment d'una sintonia, tu has d'encertar quin és i després tinguem quin és. Vinga, la primera. Descobreix-te... És fàcil, és molt fàcil aquesta. És molt fàcil, per favor.
Puc dir, ja?
Va. Qui canta, qui canta?
El noi aquell de les...
Sí! Val Parets!
Sí.
No?
El...
Qui? Gerard Quintana,
Sí, jo vaig anar no fa molt una roda de premsa on presentava el seu llibre.
Ah, sí?
I haig de dir que em vaig endur una... satisfacció, perquè pensava que...
Perquè havia escrit un llibre?
No, perquè pensava, el típic que escriu un llibre, i el, bueno, el tio raonava bastant bé.
Molt bé.
Almenys el meu pare.
Escriu molt bé, eh?
La sèrie és Vent del Pla.
Correcte. Descobreix-te.
Has anat mai a Vent del Pla?
No.
Jo tinc, conec gent que ha anat al poble.
A Breda, no?
A Breda. I bé, llavors ve a la casa del Montràs.
Clar, exacte, home, el Montràs.
Montràs era el meu personatge.
Que teniu un tarannà, eh?
Sí?
Podríeu ser cosins o germans, sí.
No, què passa, tu?
No, te n'era més greu, eh?
Sí, no em surt, però jo me'n recordo...
Som el Montràs, eh?
Era un personatge, doncs, sí, que a mi m'agradava.
Doncs Vent del Pla era una sèrie...
Del Paco, també.
Creada... pel Josep Maria Benet i Jornet, que va tenir molt èxit.
Molt èxit. No, sí. Fins i tot produïda... jo la mirava, imagina't.
Sí, va estar del 2005 al 2010. 5 anys, eh?
Sembla que han fet alguna reposició, eh?
Bastantes. Jo crec que bastantes...
Menys que Plats Bruts. Plats Bruts és el tòtem.
Sí, no superarà mai. Que de fet, aquest estiu no s'ha repetit, no, Plats Bruts.
Bueno, però la setmana del any que ve, segur.
Bé, doncs sortint, entre altres, com deies, Pep Cruz, o Emma Vilarassau, Marc Cartes, Ramon Madaula, Anna Barrachina...
Marc Cartes ha sortit a totes les sèries de la història.
Carlos Cuevas, sí. A més, fa sempre de
Dandy, menjant,
eh?
De
lligar-se... Sí. Bé, doncs, com a dada curiosa, ja ho dèiem, que rodava a Breda, no? Sí. Que es feien excursions...
Sí.
Amb autocars... allò, incersos també anaven allà,
això que deies. Em pensava que es deia...
A Breda, la comarca de la Selva,
I és Breda, tu.
No, i el que és curiós, que les escenes que deien que era Barcelona i Girona,
Vol callar, o què?
Era Sant Celoni. Si deien que estaven a Barcelona i Girona, i era Sant Celoni. I també anaven allà a fer les coses.
Sant Celoni.
Sí, Sant Celoni. Va, seguim?
Seguim.
Sant Celoni. Vinga, doncs va. Aquesta també és fàcil.
Sí, però ara no me'n recordaré.
No sé si ho he dit, que eren sèries, ho he dit, no?
Sí.
Vale.
Ostres, aquesta...
Torna a posar altra, que això toca els nassos. Quan no et surt el nom...
No era la del restaurant.
Tan.
Sí?
Quin
sí, restaurant? Era un restaurant, però no em surt el...
Quin restaurant?
Sí, dius? Anava d'un restaurant.
Què dius? Home? Que no.
Que hi havia el Selva.
Que no, home, no. Selva,
sí. Dóna'm una pista.
Va, sí, la Riera, va.
Veus com era un restaurant? Em volies enganyar.
Clar.
Em volies estafar.
La van estrenar el 2010 i va estar en antena fins al 2017.
Sí.
7 anys.
És recurrent, Restaurant... Sí, molt
sí, bé. No, però bueno, estava bé, bé, la trama. Després ja el restaurant es va deixar com de banda, no?
Sí.
Sempre hi havia el toc, l'accent al restaurant, no?, que apareixia.
Però
el tema
no.
De l'hostaleria, però després ja...
Ja no.
Arquilluer, el David Selves, el Jordi Planes, Rosa Boladeres.
Rosa Boladeres també, és veritat.
Mercè Sampietro, que era La patriarca de...
La matriarca.
Matriarca, en aquest cas, exacte.
Efectivament. Bona actriu, a mi sempre m'ha agradat.
Una sèrie que, a més, van passar, no us he comptat, però moltíssims actors i actrius.
Sí?
I molts d'ells...
Cassen va passar? No.
No, Cassen no va passar. No. Però molts d'ells, bueno, alguns d'ells van traspassar. Que era la manera de colar la paraula traspassar.
Volies colar la paraula traspassar.
Ja sabeu que la colarem. I com a dada curiosa, apareixia també Vicky Luengo.
Vicky Luengo, ostres, sí.
Que va aparèixer i després va dir... Luego...
Luengo, vengo. Vengo.
Venga, seguim.
Val.
¿Quién podía imaginar que volvería a tros?
Siete vidas.
Molt bé. Aquest que canta... Aquest que canta és Emilio Aragón.
Emilio Aragón, que després van fer una versió.
Perquè aquesta...
Hem de dir que aquesta sèrie va començar protagonitzant un actor pèssim, que ara és polític.
Toni Cantó. Sí, sí.
Jo ara, en sèrio, políticament no ens semblen gens.
Se'l va encarregar, se'l va encarregar.
No és pel tema polític, però és que a mi mai m'ha agradat com a actor. M'ha semblat sempre un paquet pèssim, de primera divisió.
Que sonó amb una pel·lícula dels
Hombres
G.
No m'agrada Dani Rovira, eh? Ho hem de deixar clar.
Perdona?
No m'agrada gens Dani Rovira.
Però què t'està passant?
No, aquestes... no m'agrada gens.
Però normalment no em mulles tant, eh?
Bueno, doncs avui em mullo.
Ah, bueno.
Anem a jo.
Anem per pams.
Anem
a jo. A veure, el... O sigui, no t'agrada Toni Cantó?
No.
Com actua? Estem d'acord amb això? Dani Rovira?
Siete vides... L'Amparo Baró, una actriu catalana...
Sí, senyor, era... que va traspassar.
Sí, que va traspassar pràcticament. Era...
Sí, sí,
era la
sí,
millor,
sí,
sí, sí, sí, la més dubte, divertida.
Era l'eix.
Es veu que fotia uns clatallots.
Els feia de veritat. I Javier Cámara, també.
Javier Cámara, també.
Que, sí, sí.
Que treballa també.
Jo tinc sensació, a vegades, que treballo amb ell. Sí. Comparteixo...
Comparteixo... Cadira.
La feina amb ell. I també, a vegades, amb el Toni Cantó, eh? Tenim unes columnes aquí que a vegades recorden el Toni Cantó. El Toni Cantó representava que es despertava d'un somni de sí. Feia 7 anys, no?
Sí,
que,
sí.
Bueno, somni no, que estava en coma.
Sí, estava en coma i tornava, però després la sèrie va anar...
Sí, després no sabien com tornar-lo en coma. Sí. Perquè, este tio lo tenemos que sacar d'aquí. Sacar este tio d'aquí. I...
Que venga el Toni Cantó.
Seguridad.
I llavors doncs, van entrant personatges i llavors d'allà es va fer un spin-off, no sé si en parlava.
Sí, Aida. Sí, sí, anava a parlar. De fet, Siete Vides va estar del 99 al 2006. Mm-hmm. I curiositats d'actors que hi van passar, que en van passar molts, actors i actrius. Santi Millán va sortir en aquesta sèrie, que a més amb força èxit.
Sí.
Dani Rovira no. Vull dir que no va passar per allà.
No va passar. I hi havia aquella noia catalana també, que no me'n recordo, feia la nòvia del Santi Millán.
La nòvia del Santi Millán.
Sí, sí. Sí. Bueno, ja ens sortia.
Ah, sí, Eva Santa Eulàlia.
Ah, exacte.
Ara. Molt bé.
Per cert, que era una sèrie que es feia com a plats bruts. És a dir, públic en directe.
Sí, senyor. Era una sitcom en públic.
No eren enllaunats, sinó que eren riures de veritat.
Molt bé. Que per cert, ara que he fet aquesta veu, faig un parèntesi. El Seguritas Direct, no sé si ho teniu això, de les alarmes, que si se t'activa l'alarma per error,
faig allò,
sí, llavors tu la desactives i et surt activada l'alarma.
És a dir, és... Pràcticament com
I crec del, que és el senyor, avui trucaré, sí. Jo crec que és el senyor del parc d'atraccions. Seguim, vinga. Mal fàcil aquesta també, eh?
Sèrie mítica que no vaig seguir molt, vaig veure algun capítol així esporàdic, Farmàcia de Guàrdia.
Exacte, dirigida per Antonio Mercero i escrita...
Sí.
Autor també de Verano Azul, recordem-ho.
Sí, és aquelles sèries que els nens petits els hi tens una mica de...
Fan
una mica
fan de molta ràbia.
Molta, sí. molta.
I que va ser de les primeres sèries, o per no dir la primera, que clar, va ser els 90, això, no? Després hi havia unes revistes que es deien Tele Indiscreta, mm-hmm. o...
Sí, sí, això.
Sí, o Supertele, que tenia una secció que deien ¿Qué ha sido de...? I Farmàcia de Guàrdia va ser de les primeres, o la primera, que van començar a fer aquesta secció. ¿Qué ha sido de los actores de Farmàcia de Guàrdia? Que encara feia més ràbia, perquè ja feien ràbia aleshores, de petits, de grans encara
més. Imagina't, de grans ja, de fastigós.
I que diuen, no, ja no me dedico a l'actuació ni tal. Més forrado con Farmàcia de Guàrdia.
Sí, gent que es fa gran i...
Sí. Doncs allà hi sortia Concha Cuetos,
sí.
I el Carlos Larrañaga.
El mític Carlos Larrañaga.
Una mica traspassat, per cert.
Sí, una mica ja Kiko quedava.
Sí, Kiko.
Sí,
i pipa.
I pipa.
I barreja. Va estar del 91 al 95, aquesta ja sèrie en antena.
Està molt bé.
Molt bé, que hi havia gent que es pensava que era allò que passa. Allò que passava, perquè ara ja no. Creien que existia aquesta farmàcia.
I la buscava.
On està la farmàcia de guàrdia?
Pues no està, hombre.
Com vols que una farmàcia es digui farmàcia de guàrdia?
Atenció, s'ha activat l'alarma.
Home, si teniu seguretat...
Un ibuprofeno.
Que, per cert, a les farmàcies, a les més modernes, tu dius, per exemple...
Aquí parlem de tot.
Sí, és igual. Tu dius ibuprofeno i et fan una cosa així amb el teclat i ve per un tobogant tipus Marilena, allà, saps, en un parc aquàtic.
És brutal. Però no hi ha un coreà petit...
Qui hi ha dalt?
Exacte, no hi ha un senyor petit que ho va fent, sinó ja està tot mecanitzat. És domòtica.
Segur?
Sí.
No sé. Jo aquest estiu vaig anar a una farmàcia i em va sonar com si hi haguessin els fills a dalt, eh? Sí. Res de tele, a tirar medicaments pel tu.
Nen, tira la diro, home.
Vinga, va. Aquesta què? Aquesta és difícil, eh?
Amb aquesta m'has enganxat.
És molt difícil, aquesta.
Com es diu?
Àguila Roja.
Ah, Àguila Roja.
Que, bueno, és una sèrie que es va poder veure i estrenar. Es va estrenar, de fet, a Televisió Espanyola, a la 1. Eh?
On després han triomfat tots els secundaris menys el protagonista. És veritat?
David Janer, català.
Sí, doncs.
Janer,
que
eh?
Que l'has vist mai més.
Mai més.
També Javier Gutiérrez ha triomfat.
Ara, sí, però jo et diré una cosa. Aquesta sèrie es va passar del 2009 al 2016. A tots els capítols va sortir el David Janer. Tu saps el caix que va fer?
Home, això sí.
Per no desaparèixer.
Ja es pot retirar.
Ja està. No, però sí, és cert, eh? No l'he vist, eh?
Però això passa sovint, eh?
Passa sovint.
Escolta, i aquest on és? Ja no hi és.
Passa sovint, sí, senyor. Doncs res, aquesta sèrie va rebre nombrosos premis, els TPs i els Premis Ondes
sí,
i aquestes
sí,
coses.
Sí, seguida.
I va ser emesa, com a dada curiosa, al Regne Unit
sí.
I a França, amb força èxit, eh? Es veu?
Com es deia? Red Eagle.
Amb una desena de països,
Red Eagle.
Eh? Això anirà sortint, eh?
Sí.
Següent, va, vinga. També és fàcil, eh? Molt fàcil, eh? Ja te la dic.
Molt.
Te la dic o no?
Sí, perquè...
Mira, tira el cinturí. Qui se'l veia fent cosetes amb una canya de pescar...
El Santo?
I un botó et feia un... un lot... la llanterna. MacGyver.
MacGyver. Bueno, tampoc vaig ser molt seguidor.
Aquí
ja,
deien MacGyver.
MacGyver, no, però ho deien com el...
Sí, igual.
MacGyver.
Doncs del 85 al 92 i és una sèrie que ha tornat. De fet, han fet un remake el 2016.
Colombo es diria igual, de la mateixa manera.
A veure.
Colombo.
Sí, doncs sí. Doncs el 2016, no ho sé. No ho sé, aquest... El 2016 va tornar aquesta sèrie no amb el mateix protagonista perquè estava molt embotornat, es veu, aquest home està molt embotornat i escolta, molt èxit.
Era profitable.
5 temporades va estar en antena.
Està molt bé.
Després d'emetre-la en el seu moment, eh? En fi. Anem a la següent, va, que si no estem fora de temps. Última ja?
Sí. Anem. No.
Ah, ja te la dic directament. Aquesta es diu Canney i Lacey. Aquesta sèrie era de dues detectius.
Sí, em sona algo, però no.
Una sèrie de la CBS que es va passar per TV3.
Sí, doncs no.
Canney i Lacey, que
doncs
no la va seguir.
Tens alguna que et faria especial il·lusió ràpidament?
Home, sentim vàries. Mira, segona, aquesta. Aquesta.
Això sembla música basca.
Una música només amb flauta travessera i un trombó.
No.
N'hi ha que neixen estrellats.
Ah, sí, home, aquell tio també feia una mica de ràbia,
sí.
Eh?
Som madres d'un half M.
N'hi ha que neixen estrellats.
No, a mi em feia una mica de ràbia.
El Frank Spencer. Clar, no m'imagino el Frank Spencer als autos de xoques, no?
Dient...
Coger una fitxa! No me l'imagino.
Bueno, deixem aquí, eh?
Es va emetre TV3 a 85.
Si vols fer una segona part, ja ho saps, sempre estàs convidat.
Sí, mira, ja està.
Doncs, no sé si hi ha sintonia per marxar.
Perquè la gràfica era la taquilla.
Tomas 5 euros, 3 fichas, 5 euros.
Fins la setmana vinent.
4 fichas, 6 euros. 8 fichas, 10.
Venga, ya está, hombre, ya se las he comprado, va, tira.
14 fichas, tarjeta de crédito.
Y 200 millones de fichas.
Tenemos datófono.
Amb Carme Reverte.
Que bé, doncs, Oriol Carreras i Sergi Estapé ja han marxat, han aturat la fira, ja no venen ni fitxes ni res, i ens han deixat amb el senyor de Benny Hill, eh? El senyor Benny Hill, us en recordeu, eh? Corrents, no sé si portava roba o no portava. Ara m'ha vingut al cap, però vaja, que els tornarem a tenir dimecres de la setmana que ve. Ara nosaltres ho hem de deixar aquí. Esperem que acabeu de passar molt bona tarda i demà ens tornem a trobar a les 4 i 4 minuts en l'edició de dijous del Connectats. Adeu-siau a tots.
El Prat Ràdio, 91.6 FM.
Qualitate, la traducció al llatí d'igualtat. I sobre això va la cova del foc d'aquest any.
És la 25a, 25 anys fent diades de tot arreu del Baix Obregat, totes les colles, agrupa més de 1.000 castelleres i castellers al Prat, per tant serà un acte de ciutat on volem que tothom hi sigui partícip i on farem segurament un dels actes més macos de temporada en aquell dia.
El Prat Ràdio, tota l'actualitat per tu.
El reafter de los domingos se llama Dance Tour. En el Prat Radio, cada domingo, de 3 a 5 de la tarde, la fiesta continúa. No acaba el fin de semana. El fin de semana acaba de comenzar con Dance Tour. J.M. Salinas te ofrece todas las mejores novedades de la música dance, la música dancing, la música dance. Bueno, da igual, la música chumba chumba. Súbete a nuestro avión y disfruta de las mejores novedades. Disfruta de los bonus tracks, de los remembers y, como no, de las mejores sesiones, esas que te editamos cada fin de mes. Y, como no, viajamos en nuestro avión a cualquier parte del mundo para descubrir lo que se escucha en ese país en concreto. ¿Dónde viajaremos? Ya sabes, cada domingo de 3 a 5 de la tarde, Dance Tour con J.M. Salinas. J.M. Salinas. J.M. Salinas.
Esto es Mate, Tango y Folclore. Todos los miércoles de 15 a 16 horas viajamos por el Río de la Plata, cruzamos la cordillera y nos introducimos en el tango, en el mate y en el folclore.
Tomar el mate, por Dios, con buena persona.
No te lo pierdas.
els dimecres de 8 a 9 del vespre tornem al 80 al Prat Ràdio. Tots els drets i de la dècada maleïda al Cuberull. Èxits, no tan èxits, al 91.6 amb el meu papa. Ara no tenen teoria. La tierra se partió, una mitad te destruyó, tu imperio llega a su...
El Prat Ràdio, 91.6 FM.
Són les 6.
Serveis informatius, El Prat Ràdio.
Poc més de 2.600 alumnes de secundària inicien avui el curs escolar 2022-2023. També comencen prop de 2.000 a formació professional i 735 a batxillerat. Una arrencada que ho fa una setmana abans del que és habitual i amb diverses novetats que ja s'han posat en marxa aquest dilluns amb infantil i primària. L'horari intensiu de 9 del matí a 1 del migdia o les activitats de lleure gratuïtes que els centres s'hauran d'oferir fins a 4:45 de la tarda. Alhora també es comença a implementar el nou currículum escolar que pretén donar un impuls a l'ensenyament per competències i treballar d'una forma més transversal, si bé les escoles i instituts tindran un any de moratòria per fer aquest canvi. Demà dijous serà el torn de les escoles bressol amb poc més de 520 infants i amb places lliures. Foment del Treball ha constituït una comissió per recuperar el projecte